11:20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Yo diría más, Carlos, no solamente cómo pasa el tiempo, sino que además es viernes, es a dir, que ho tenim tot, ho tenim tot. Què tal? Benvinguts. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. Un divendres, a aquestes hores, i per parlar d'uns quants temes que tenim avui. I molt orientats, també, avui, que podem fer cap de setmana, tot molt nadalenc, també. Tenim unes xerrades nadalenques, també, per aprofitar el cap de setmana en nanos, o, si no és el cap de setmana, ja de cara a les vacances, perquè penso que agafen vacances a partir del dia 20, no? Jo és que estic una mica desorientat amb això, penso que és a partir del divendres vinent, que del proper divendres, que ja agafen vacances les escoles. Doncs és el moment d'agafar la gent i començar a apuntar, a veure què fem, on els col·loquem, com els col·loquem, què fem i què en deixem de fer. Bé, però no començarem amb això. No començarem amb això. Mireu, parlarem d'una vaga. Una vaga que no sé fins a quin punt té un encaix legal. En principi no. En principi no, encara no està clar. Parlo de la vaga de lloguers. Hi ha una proposta, la proposta que en alguns casos ja és efectiva, ja s'està fent, la proposta de vaga de lloguers que està enfrontant a propietaris i llogaters a Catalunya. Tornem al debat sobre l'habitatge a Catalunya. I si mirem en punts concrets, encara empitjora més. Per exemple, ja per posar una gran metròpoli, Barcelona i pràcticament tota la seva àrea metropolitana estan ja prohibitives, però ja no només això, sinó que això s'està estenent pràcticament a tot Catalunya. Parlo de Girona, parlo de Tarragona, parlo de Lleida, fins i tot. Doncs aquest debat s'ha intensificat amb aquesta proposta del sindicat de llogateres d'iniciar una vaga de lloguers per reclamar una reducció massiva dels preus. Bé, aquesta mesura ha provocat reaccions enfrontades entre els llogaters que aleguen el dret a habitatge i els propietaris que denuncien una situació d'inseguretat jurídica i pressió legislativa. El cas és que tenim un cacau a sobre la taula que un cop més posa de manifest l'absoluta incompetència de les administracions per posar fil a l'agulla en un tema tan capdalt com és l'habitatge. I és una cosa que no ve d'ara, No és d'ahir. No és d'ahir, això. És una cosa que te la ves venir. És d'aquelles onades que veus al final i mira, que viene la ola, que viene la ola, que viene... I al final passa. I al final passa, i ho tenim a sobre, i és un problema seriós. És un problema realment seriós. Mireu, a Barcelona, és que no es pot construir més. Concretament, la ciutat de Barcelona està allà encaixada i està tot construït. Sí, però hi ha una especulació importantíssima en tot això. Primer, perquè tots tenen raó. A qui no li dones la raó? Els jugaters diuen que els preus estan pel núvol, que és inassumible, que hi ha un dret a l'habitatge, que és impossible començar un projecte de vida amb aquests preus. Tenen tota la raó? És que és veritat? Ara, els arrendataris, una inseguretat jurídica absoluta. Tenen raó? És que és veritat? Hi ha una inseguretat si t'ocupen el pis, si no et paguen, si... És que hi ha una inseguretat jurídica també importantíssima. Aquí tots... Qui no té raó? És que escoltes amb uns i escoltes els altres i dius, és que tothom té raó. Llavors, què passa aquí? El que passa és que no està bé construït, això. Aquí cal que les administracions comencin a fer la feina ben feta, però... I és una feina que, bé, ja sabeu que les coses de Palacio van despacio i si es tracta de construir habitatges decents, estem parlant que no serà d'avui per demà, ni pel mes que ve. No ho farem en plan xinès, que construeixen aquells hospitals en 3 dies, en plan plataformes premuntades. No farem això. Llavors, què? Llavors, què? En aquest cas s'ha proposat aquesta vaga de lloguers. Una de les portaveus, la Carme Arcarazo, ha afirmat que l'acció hauria de ser massiva per ser efectiva, em refereixo a la vaga de lloguers, no? De pagar els lloguers. Mentre que Judit Esposa, que és del Sindicat d'Habitatge de Gràcia, al barri de Barcelona, considera la proposta factible i realista davant les polítiques que, segons ella, protegeixen la propietat per sobre del dret a l'habitatge. Els propietaris diuen que això no té empara legal. Tot plegat, estem en un bassal de fang fins les celles i de que no té gens ni fàcil ni ràpida solució. Però en parlem del recorregut de la vaga de llogateres, en parlem amb el senyor Enric Aragonès, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el tenim al telèfon. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. De fet, ens estem enfrontant a un problema ja endèmic i d'un ventall molt ampli, no?, per solucionar. És multifactorial el problema que tenim a sobre.
Sí, però alhora jo crec que és important caracteritzar-lo d'una manera concreta, que és que sovint sentim a parlar de problema, jo crec que és més propi parlar de conflicte amb l'habitatge. Sobretot per destacar un element, que és que aquí hi ha interessos contraposats. És a dir, no és que de cop tothom està patint un problema, hi ha una majoria que estem patint les conseqüències d'aquesta situació i una minoria que se n'està aprofitant, que se n'està enriquint. Si no s'assumeix això, no s'entendrà que les polítiques que s'han de fer, les decisions que s'han de prendre, van de tocar els interessos d'alguns. I, per tant, aquestes fotografies que a vegades veiem, no?, de grans cimeres en què s'han de conciliar els interessos dels llogaters amb els de la banca, la patronal dels arrendadors, les immobiliàries i les associacions de constructors, no dibuixen una fotografia que marca realment el que hauria d'estar passant. Per tant, sí que hi ha factors diferents que hi influeixen i sí que hi ha característiques diferents, no?, que tenen a veure amb aquesta situació, però a vegades també aquesta idea de que, ostres, és un problema molt complex, fa com si no hi haguessin mesures ja identificades que s'haurien d'estar prenent i que no s'estan prenent.
Bé, no, és que sigui un factor o sigui un problema multifactorial no significa que no estiguin identificades totes. Vull dir, jo crec que estan identificades totes. Ara, a veure qui li posa solució. Parlem de la vaga de lloguers. Quin objectiu pretén aquesta vaga de lloguers?
Mira, una vaga de lloguers, per començar, per poder entendre bé de què estem parlant, no? És un acte de desobediència. Com t'ho has dit, no té encara un encaix legal propi, però és, per tant, un acte de desobediència conscient, col·lectiu, organitzat, ben preparat, que consisteix en retenir el pagament del lloguer, total o parcial, durant un temps o de manera indefinida, amb unes reivindicacions concretes, no? I nosaltres el que estem apostant és perquè cada vegada més veïns i veïnes en aquest país apostin per la vaga de lloguers com a forma de protesta davant la situació que estan vivint, no? Donen molta més força de negociació, de pressió, cap a la part arrendadora o cap a la immobiliària per fer aquestes reclamacions. Llavors, el que hem fet públic aquesta setmana és que ja hi ha dues promocions a Salou i al Vendrell, que han iniciat una vaga de lloguers, i també dues promocions més a Sant Manat, que han aprovat anar cap a la vaga de lloguers i que estan reunint les adhesions necessàries entre els veïns i veïnes per fer-ho possible. És evident que una vaga de lloguers no és quelcom que decideix un veí sol, sinó que sempre es fa de manera col·lectiva i amb l'empara o amb l'acompanyament d'una organització, com en aquest cas al Sindicat de Llogaters.
En aquest cas no és anar contra un mur, és a dir, clar, segurament els propietaris doncs poden prendre accions legals, no?, davant de tot això, si no cobren el seu lloguer. A partir d'aquí, com funciona això? Se m'escapa.
Clar, per això és tan important que sigui una decisió col·lectiva. Nosaltres aquí el que estem dient, en aquests casos concrets, el propietari és la Caixa, i el que ha estat fent amb habitatges de protecció oficial que ha construït amb milions d'euros de subvencions públiques és imposar clàusules abusives en els contractes que fan que els preus augmentin molt per sobre del que està marcat que haurien de tenir els habitatges de protecció oficial, doncs perquè els cobren l'IBI, en alguns casos els obliguen a llogar pàrquing i traster, obliguen també els veïns a tenir la nòmina domiciliada als seus comptes de la Caixa, els obliguen a contractar assegurances de la llar de la Caixa, i a més els edificis no tenen el manteniment adequat i ja han començat a expulsar veïns. Perquè què passa amb aquests habitatges protegits? Que ho són només durant un temps, no? I al cap d'un temps la Caixa pot fer el que vulgui amb aquests habitatges que han estat construïts en fons públics. Aleshores, aquests veïns porten anys de lluita i aquest és un següent pas. Evidentment, com he dit, és un acte de desobediència i segur que la Caixa voldrà respondre. Però per això ens hem estat preparant durant molt de temps i tenim doncs, l'equip jurídic i la capacitat organitzativa per plantar-los cara. És evident, estem lliurant una batalla, estem assenyalant els abusos que ha comès la Caixa en unes 38 promocions arreu del país que, insisteixo, han estat construïdes amb fons públics i estem reclamant no només que retirin doncs, tots aquests sobrepreus, les clàusules abusives, els procediments judicials per desnonar gent, sinó que la Generalitat, l'Incasòl, adquireixi aquestes promocions perquè passin a ser habitatge públic per sempre.
En aquest cas, si són clàusules abusives i tot això que m'estàs explicant, no seria millor o no és més raonable agafar una via jurídica de denúncia com clàusules abusives?
De fet, aquesta denúncia que dius ja està presentada fa mesos, que van presentar una demanda contra la Caixa.
Tots sabem que la justícia tampoc és el més ràpid d'aquest país, això també és veritat.
Bueno, i que a més jo crec que això mostra el desequilibri que hi ha amb un contracte de lloguer. No? Fixa't el que dius tu. Dius, si hi ha unes clàusules que són tan clarament abusives, doncs, bueno, denuncieu-les, ja us donaran la raó. El fet és que malgrat ho haguem fet, malgrat estigui claríssim, segueix sent un acte de desobediència que tu deixis de pagar el lloguer. Uh-huh. És a dir, fixem-nos en el cas concret de l'IBI, no? Hi ha una sentència del Tribunal Suprem que diu que l'habitatge protegit, els llogaters no han de pagar IBI. Malgrat això, segueixen cobrant l'IBI. I clar, hauries de denunciar, i evidentment doncs, ho hem estat fent, no? Però si deixes de pagar-ho, estàs en situació d'impagament. I ho porto a una cosa com més, més quotidiana o de més petita escala, si vols. Si a tu se t'espatlla la caldera i tu truques a l'amo del pis perquè te l'arregli i no ho fa, tu estàs sense aigua calenta. No està complint la seva part del contracte de doncs, proveir-te d'un pis amb unes condicions determinades d'habitabilitat. Doncs si tu t'enfades, diguéssim, i dius, bueno, doncs ja me l'arreglo jo i m'ho trec del lloguer, tu estàs en situació d'impagament i et podrien perseguir per impagament del lloguer. Fixeu-vos quin desequilibri tan gran que hi ha amb aquest contracte.
En aquest cas, clar, suposo que la solució seria una justícia més ràpida en aquest cas, no? Davant de situacions com aquestes.
Jo crec que no podem estar abocant, és a dir, evidentment, sí, la justícia hauria d'anar més ràpida en molts processos.
No, i tant, només en això.
No podem esperar que els llogaters, de manera generalitzada i massiva, hagin de recórrer als jutjats. Necessitem també uns contractes que reconegui això. Mira, no és una cosa tan estrambòtica. A Bèlgica o a l'estat de Nova York, aquesta possibilitat d'autoreduir-se el lloguer en unes circumstàncies determinades està prevista i és automàtica. No? En el cas concret de la caldera, doncs, si jo t'he pisat X vegades i han passat no sé quants dies, doncs puc jo reduir-me el lloguer perquè ja t'ho he demanat i no m'has fet cas i això no em situa en situació d'impagament, no? O amb altres... O, per exemple, no ho sé, tu estàs en un setè, et quedes sense ascensor un mes i no et fan cas. Per tant, és una eina que els llogaters i llogateres tenim per fer valdre el nostre paper, per tenir més força per les reivindicacions que tenim. Per tant, fem una crida a tothom que tingui situacions d'aquestes, de clàusules abusives, de que hi ha pujades de preu, de que no hi ha el manteniment adequat de l'edifici, o el greuge que sigui, que contra el qual vulguin lluitar, que s'acostin al sindicat de llogaters i llogateres, perquè podem organitzar blocs en lluita i fins i tot doncs, anar cap a la vaga de lloguers.
Doncs senyor Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
Doncs moltíssimes gràcies. Fins a propera.
Gràcies. Doncs una de les primeres conclusions en les que podem treure de tot això, insisteixo, és una qüestió de lleis. Bàsicament, jo al principi, d'entrada el que veig, bàsicament ni en superfície, és una qüestió d'adaptar les lleis a la realitat social. I això passa amb moltes de les lleis que tenim ara sobre la taula que no estan adaptades al que tocaria a la realitat social i al que està passant. Parlaven, i ho hem vist mil vegades, per la llei de la multireincidència. Quant de temps s'ha trigat en intentar fer un gest perquè aquests lladres multireincidents no continuïn fent la seva. Doncs hi ha hagut pràcticament de saltar una alarma social. Amb això tres coses del mateix. Pues és el que tenim. Va, de seguida parlarem de conciliacions familiars, però des d'un punt de vista dels petits, dels nanos. Quan parlem de conciliació familiar, parlem sempre dels adults, però no dels petits. En aquest cas, parlem d'un club de patí, el Club Patí del Prat, que és un club petit, i que té uns horaris, o es queixen de que els horaris dels nanos que practiquen l'esport, doncs, són horaris intempestius, és a dir, comencen a fer aquests entrenaments a partir de les 9 del vespre, 10 de la nit, i clar, per nens petits, això possiblement és hora de Casimiro, nos ponemos el pijama y nos vamos a la cama. Doncs en parlem de seguida amb tot això i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sé que estàs aquí cerca de mi.
És veritat que moltes vegades gestionar equipaments municipals i públics no és una qüestió fàcil ni senzilla i que segurament en moltes ocasions no deixa tothom content. Això és una veritat clara. De fet, no només això, sinó pràcticament tot no deixa tothom content, no? I mira que ho intentem. Jo, per la part que em toca en aquest programa, també ho intento, però segurament ara vosaltres ho teniu fàcil. Gireu i canvieu de dial i ja està, no? Aquesta no és la qüestió. Aquests no poden canviar de dial. Em refereixo a els equipaments, en aquest cas, de clubs de patins, en aquest cas, de la ciutat del Prat de Llobregat. Què passa? Doncs que hi ha instal·lacions per entrenar. Hi ha diversos, un parell de clubs, dos o tres clubs de patí al Prat, i s'han de repartir els horaris d'entrenament de les instal·lacions municipals. Clar, on és el problema? On és el problema? Bé, en aquest cas, com a buenos samaritanos, ens repartim el tema, no? Però, què passa amb certs horaris quan hi ha nens petits? I aquí està la qüestió i la queixa del Club Patí del Prat, que tenen 3 dies d'entrenament. Els nens són petits, tenen 2 dies de 6:45 de la tarda a 7:45, fins aquí bé, però hi ha un dia que entrenen de 9:15 a 10:45. És un horari, doncs, absolutament inapropiat per nens petits. Absolutament inapropiat per nens petits. Ara, com s'arregla això? Possiblement és una qüestió de repartiment més equitatiu, és una qüestió de tenir en compte l'edat d'aquests nanos a l'hora de donar els horaris d'aquestes instal·lacions. En parlem amb la Pilar Trucharte, del Club Patí del Prat. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quins horaris fan els nanos? Primer, què estan fent? Hockey? Quin és?
No, fan patinatge de velocitat.
Ajà, patinatge de velocitat, i el club és el Club Patí Ciutat del Prat, correcte?
Exacte, sí.
Vale, llavors, què feu? Entrenaments? Quants dies a la setmana feu entrenaments?
Doncs Doncs mira, fins aquest moment estàvem fent 5 dies a la setmana d'entrenaments, perquè és un esport amb, que es necessita molta rapidesa, molta resistència, i per tant els nanos fan 5 dies. Tots els clubs de tot Espanya, a 5 dies. Però ara ens han fet un canvi d'horari i ens han reduït a 3 dies i un d'ells de 9:15 a 10:45. Que és on nosaltres volem fer la lluita.
Bé, quines edats tenen els nanos?
Doncs mira, la més petita és una nena de 6 anys i la més gran té 14 anys.
Mm. I llavors el que voleu és que us canviïn aquest dia?
Exacte. Ah. Aquest dia, que són 2 hores, les volem passar a un horari adequat 2 dies a la setmana, perquè normalment es fa 1 hora d'entrenament. 2 hores d'entrenament per als nens és brutalíssim, perquè han de fer molta força, molta velocitat, resistència, el que veiem, és improbable que facin 2 hores seguides i amb aquest horari.
I els altres 2 dies quin horari porten?
Aquest és un horari normal, de 6:45 a 7:45.
Clar, molts dirien, home, per un dia no passa res, no?
Sí, sí que passa, perquè és el que deia abans. Normalment s'entrenen 5 dies a la setmana. Si tu vols competir, aquests nens estan federats, algun d'ells ha anat als campionats nacionals, es van a competicions a Europa, per exemple, normalment es va a la competició de tres pistes a França amb competidors de tota Europa. Clar, si tu només fas 2 dies o 3 dies a la setmana, el teu nivell de competició baixa enormement. És impossible, o sigui que no té sentit fer 3 dies.
Entenc, el que voldríeu seria fer 5 dies i en un horari normal, perquè els 2 dies ara que no feu, que també és per la tarda, en aquests horaris intempestius, o no?
Perdona?
Perquè ara només feu 3 dies.
Sí, exacte. Bueno, ara actualment estem fent 5, i al gener, amb la nova pista, ens passen aquests 3 dies, només 2 serien els bons.
I per què s'ha passat de 5 a 3 dies?
Perquè n'hi ha 2 clubs al Prat, l'altre club és més gran, per tant, té més hores, ens han tret a les nostres hores per equiparitat, diu a l'Ajuntament, però, clar, una cosa és que ens treguis hores i una altra que ens posis aquest horari. Nosaltres no volem més hores, volem les nostres hores, però en horaris adequats.
Entenc. I realment, tan saturat està l'equipament per no donar primer, no donar 5 dies, i tan difícil és donar un horari normal, sobretot tenint en compte que són nens petits, d'aquestes edats?
No és tan difícil, no. O sigui, l'altre equip té la gran majoria dels seus corredors, són majors de 16 anys, per tant, inclús tenen un de 60. O sigui, que aquestes persones poden entrenar als horaris que són més de tarda-nit. I tot el que són els nens petits poden fer horaris adequats, perquè n'hi ha 3 franges d'horaris, doncs des de les 5:30... fins a la 7:30 es poden fer. No hi ha saturació. Hi ha el que en aquest moment trobem és que hi ha una discriminació cap a nosaltres en benefici de l'altre club, i no volen. És una qüestió de voler, no de poder.
I heu directament, entenc que això és qüestió de l'Ajuntament, que reparteix aquests horaris, i heu parlat directament amb l'altre club per exposar el vostre problema? Igual, no sé, amb ells podeu fer un truque d'hores.
Se'ls ha enviat un mail i estem esperant la resposta.
Bé, doncs, Pilar Trucharte, mare d'una de les nenes que té aquesta problemàtica horària del Club Patí Ciutat del Prat. Escolta'm, tant de bo se solucioni. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
Gràcies per xerrar amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.
És una qüestió també d'horaris de voluntat i crec que sobretot, és una opinió personal, suposo, no sé si serà més compartida o menys compartida, però aquesta qüestió també va en funció no d'un volum d'un club, de si són més o són menys, sinó també de les edats, s'ha de mirar. Crec que sobretot per les edats dels petits, en aquest cas. I les administracions haurien de vetllar per les edats dels petits, en principi. De tots, de tots els clubs, evidentment, Molt bé, de seguida... Ui, parlarem d'unes quantes coses més. Mira, primer parlarem de menjar. M'agrada sempre parlar de menjar, ara que ve el Nadal. I després també parlarem d'un lloc i una activitat ja molt nadalenca, i que darrerament s'està fent, o s'ha posat, no darrerament, els darrers anys es va posar de moda, fa 3-4 anys es van posar de moda, molt de moda, els Christmas Gardens. Que molt guai dir-ho així en anglès, encara que sigui un anglès lamentable com el meu, però els jardins de Nadal, és a dir, aquells espais que s'il·luminen amb llumetes. Són tot un encert i que donen aquell esperit nadalenc tan esperat. De seguida parlarem amb un dels jardins de Nadal, de Barcelona, en aquest cas, parlarem de, ja del clàssic Sant Pau. L'altre dia parlàvem amb Catalunya en Miniatura, que ha fet el, té el seu jardí de Nadal, i avui parlarem amb el de Sant Pau. I en parlarem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera.
En X, arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el gambón grande de 20-30 piezas por kilo por 8,49 € el kilo. O la pechuga de pollo fileteada Carrefour Origen España por 5,85 € el kilo. Hasta el 16 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó lo sabe.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Parlem de menjar, ara que arriben les festes, ara que arriben els bon àpats, allò de cuina o cuina... Però no, no us preocupeu, perquè no he d'embrutar, no heu de tirar-vos hores a la cuina per fer els canelons. Perquè està la Conca 1932 al Mercat de Galbany, la Conca que ja porten uns quants anys, porten uns quants anys. I tenim a l'Elvira per parlar d'aquestes recomanacions. Elvira, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia, bon Nadal.
Bon Nadal, bones festes, bon Nadal, estimadíssima sí. Elvira. Escolta'm, quines recomanacions teniu a la Conca per fer àpat aquest Nadal?
Mira, nosaltres, primer, som molt tradicionals. Llavors, doncs el caldo de Nadal no pot fallar. Tenim, per exemple, estaves parlant de canelons.
Sí.
Doncs tenim uns canelons amb foie que estan boníssims. Oh. També pots agafar uns pastissos que fem de peix, uns són de cabratxo, els altres són de centollo.
Mm. Tot això s'ha d'encarregar?
Tot això s'ha d'encarregar, sí.
És important, sí. Això, eh?
És molt difícil improvisar, eh?
Clar, quina és la data límit? Perquè, no, home, s'improvisa, suposo que és el que quedi, pues és el que et portes,
clar,
no?
Clar, t'has de conformar.
T'has de conformar. Exacte. Amb el que hi hagi, si no encarregues,
exacte.
No? Hi ha una cosa que...
Mira,
sí, digues, perdona.
No, que em preguntaves, llavors, nosaltres agafarem encàrrecs fins al dijous, divendres, el més tard. O sigui, dijous 19, divendres 20.
D'acord. Jo el que deia, que hi ha una cosa que vull que m'expliquis, i és que envieu la carta, perquè una persona que vulgui encàrrega diu, bueno, jo com sé lo que hay, jo no sé lo que hay.
Exacte.
Llavors, envieu la carta per WhatsApp.
Exacte.
Com funciona això?
Sí. A veure, ara no me'n recordo el número de telèfon.
Jo sí que ho sé.
Tens,
jo el tinc per aquí.
Digue'm. Mira, digue'm.
Crec que és sí. Aquest, no? És el 600-64-13-04.
Sí. Vale, pues si tu ho dius, com que ja vas prendre nota... sí, o sigui, les senyores ens truquen aquest telèfon o ens envien un WhatsApp i ens diuen, escolta, mira, necessito la carta del Nadal per poder repassar-ho a casa tranquil·lament, mirar-ho amb la família... com vulguin, amb els convidats, perquè de vegades jo tinc clientes que em diuen és que ho vaig a comentar amb la meva germana. Sí. Vale, pues, els hi enviem la foto, de la carta on te surt tot el menjar que fem.
D'acord, d'acord. 600, vaig a recordar el telèfon, 664 13 04. Aquest és el telèfon de la Conca 1932. Allà pues, per WhatsApp diu, oi, mira que tinc convidats, em podeu enviar la carta? I a partir d'aquí, doncs mira, ja feu, Què més tenim, Elvira? Quines recomanacions tenim? La sopa, tenim els canelons, tenim aquests pastissets de peix que explicaves. I hi ha cap altra cosa? Com,
jo que sé... Escolta, mira, un clàssic també que s'ha perdut bastant, però nosaltres ho conservem, són els canapés per posar d'aperitiu al començar el dinar. I qui vulgui que li portem a casa, doncs només té que dins-ho.
Molt bé, perfecte.
L'adreça, quedem l'hora que els hi va bé i ja està.
Doncs ja sabeu, tota aquesta informació, a més, a la Conca 1932, que és la web, i tots els telèfons que estaran allà i que us has explicat. Elvira Pérez, escolta, moltíssimes gràcies i bon Nadal!
Ai, bon Nadal, que maco és el Nadal, eh?
Molt, m'encanta. Sí. M'encanta per tot, per la màgia, per l'ambient i pel menjar.
Sí.
I si és de la Conca, sí, millor.
És un completo.
És un completo. Una abraçada molt forta, Elvira.
Igualment, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Quiero
creer. Si volem màgia, si volem gaudir de l'esperit del Nadal, si volem aquelles formes que ens representen el Nadal, l'esperit, i ens fan reflexionar, un jardí de Nadal que s'han posat de moda darrerament, doncs és pràcticament ideal. És la màgia dins del cos. Respirar llums de Nadal. En parlem amb els Jardins de Sant Pau, que un cop més il·luminen el Nadal. Tenim al telèfon a l'Héctor Sánchez, director creatiu de Proactiv, que és una de les empreses responsables. Héctor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Quina presentació més maca has fet.
Va, moltes gràcies. Moltes gràcies, Héctor. Però és que és veritat. Perquè des de quan hi ha tradició de fer jardins de Nadal a Catalunya, a Barcelona en concret?
Mira, a Barcelona aquesta és la quarta edició. Com deies abans, gràcies a tots els espectadors i cosa que ens fa estar molt, molt contents i molt feliços, podem dir que gairebé, bueno, podem dir que s'ha convertit com en una tradició nadalenca a Barcelona, aquestes llums de Sant Pau, com a quarta edició, com deia abans. I sí que és cert, com explicaves molt bé al principi, que és una tradició que arreu del món, a Àsia, als Estats Units, a Alemanya, a diferents països, és com una tradició que ja es porta fent des de fa molt de temps, no? I perquè viuen la tradició nadalenca des d'un punt de vista com molt de l'evento, no? D'anar amb la família, als jardins, a veure les llumetes de Nadal i de més.
Sí, sí.
Aquí sí que vam començar així, vam començar com amb un esdeveniment lumínic amb un espai meravellós com és aquest edifici modernista de Domènech i Montaner, que és el recinte modernista de Sant Pau, l'Hospital de Sant Pau. I sí que el primer any, doncs, que vam fer com una mica una rèplica d'aquest concepte de light trail, no? Que diem nosaltres, de recorregut lumínic. Què passa? Doncs que aquí sí que és cert que a Catalunya, m'atreveria a dir que fins a... i tota la resta de l'Estat, com que no ens fem tant amb el que ens envolta, sinó amb la història, amb el que expliquem, no? Per això li peguem amb un tal a un tronc que li diem que és el tió, que anem a buscar
no? És només veure les llumetes, perquè això, exacte, sí que hi ha una il·luminació pública cada any, exacte, que són les de tota la vida, sinó que aquestes llums expliquin una història.
Totalment, totalment. I això amb els nostres socis, que deies que ho fèiem sols, no ho fem sols, ho fem amb uns socis que es diuen Christmas Garden, que són els que van originar a Alemanya aquests jardins. Mm. Amb ells al principi com que els va costar com molt d'entendre com aquesta manera de pensar que tenim aquí, no? Que al final ens agraden molt les llumetes, però també ens agrada molt que tingui un sentit, no? Que tingui una història. I com bé deies, cada any ens hem hagut com de reinventar, com donant-li voltes com a diferents tipus de conceptes, no? I també amb l'equip de màrqueting anem fent com monitoreig de les opinions de les xarxes socials, dels mails que rebem, i llavors tot això, doncs, també ens ajuda l'equip creatiu a donar-li una mica forma i a crear com gairebé com un vestit fet a mida cada edició pels espectadors.
En aquest cas, l'edició d'enguany de les Llums de Sant Pau està dedicada a un viatge internacional, entre cometes, internacional sí, però dins del propi recinte, evidentment, per veure com les tradicions nadalenques d'altres països a través de la llum, no?, i les seves costums.
Exacte, aquest any vam pensar, vam dir, a veure, com podem plantejar un projecte que, a part doncs, de ser un projecte lúdic, també tingui un punt educatiu, no? I sí que pensàvem que era molt xulo el fet de poder trobar tradicions que ens permetessin transformar-les, com deies ara, amb elements lumínics i amb instal·lacions interactives, però que de mateixa manera doncs, que expliquin una curiositat o una tradició nadalenca que no coneixíem. Saps? Com, per exemple, a Nova Zelanda, d'acord amb un arbre, que ho podré dir una vegada, no dues, que es diu Pohutukawa.
Jo no puc dir ni una.
Fan aquest arbre, que és un arbre que el decoren tot de color vermell. No? És un arbre que té com unes flors vermelles que s'obren, sí. I és l'arbre típic del Nadal. O, per exemple, a Grècia fan el karabaki, que vol dir vaixell, petit vaixell, que el que fan és decorar en comptes d'arbres, decoren amb molts poblets, que la pesca és com la principal font d'ingressos dels seus habitants, el que fan és decoren els arbres amb llums de Nadal. Llavors, són com tradicions que hem anat com trobant a diferents espais que ens permetien doncs, crear aquesta instal·lació lumínica, aquest espai interactiu, doncs, perquè la gent doncs, pogués conèixer aquest tipus d'elements.
Va obrir ja a finals del mes passat. I fins quan estaran les llums de Sant Pau?
Estem fins al 12 de gener. Sempre que acabem festes, estem una mica més, per aquells que volen venir a conèixer aquestes tradicions nadalenques, estarem una setmaneta més, aproximadament, fins al dia 12 de gener.
Sí, ho diré. I a més, dins de tot això, us heu tret de la butxaca un personatge que ens acompanya amb un passaport, no? Que s'ha d'anar assajant mentre vas viatjant per aquests països amb aquesta representació lumínica.
Total, aquest personatge és la Yumi. Llavors, la Yumi és un personatge que ens va fer molta il·lusió a desenvolupar perquè volíem crear com una guia, no? Volíem crear com un personatge que guiés tant a petits com a adults amb aquest viatge. Llavors, el que hem fet és com crear un personatge bastant transversal, sí. Ens ajuda fins i tot des de la pàgina web a través de intel·ligència artificial, la Yumi et pot contestar les teves preguntes per si tens dubtes dels horaris o d'on pots aconseguir les teves entrades i demés. Ah. I llavors, de mateixa manera, durant el recorregut, com m'explicaves ara, el que fem és entregar un passaport perquè el que hem volgut fer és donar-li com un paper a fer. No? Al final el que volem fer és que a l'espectador aquesta vegada tingueu com un paper a desenvolupar durant l'experiència i el que fem és que es convertiu en viatgers. De quina manera? Doncs donant-vos aquest passaport del Nadal i a cada un dels tòtems informatius, tenim com diferents tòtems informatius que expliquen cada una de les tradicions, doncs trobareu un petit segell i dins del passaport hem fet unes enganxines que amb el que fareu serà desenganxar-les i posar-les en el país que toca un cop descobriu quin és el país de cada instal·lació. I llavors és una cosa que està sent molt divertit perquè veus nens corrents per tot el recinte, em falta Nova Zelanda! I agafen el pare i se'n van corrents cap a Nova Zelanda. És molt divertit veure com juga la gent amb això.
Bé, després, clar, estem parlant de tot aquest viatge màgic. Quan es triga en dissenyar cada any? Primer, d'on surt la idea? Perquè algú ha de tenir aquesta idea per fer-ho diferent a l'any passat, perquè la gent no s'avorreixi veure que amb expectació que toca aquest any, i després quan trigueu en desenvolupar i en muntar tot això?
Mira, quan aquí desenvolupa som un equip, alemany i d'aquí català, i triem aproximadament... Nosaltres ja estem desenvolupant el de 2025-2026, que si tot va bé ho estrenarem també l'any que ve.
Molt bé.
Si tots els astres s'alineen. Llavors, nosaltres estem ara mateix ja desenvolupant el proper any i pensa que és això. Quan comença l'edició, nosaltres comencem a fer, com li diem ara, famosa... Tot es fa en anglès i es diu en anglès brainstorming, no? Una pluja d'idees.
Sí, brainstorming, sí.
Brainstorming, queda molt bé. Doncs fem aquesta pluja d'idees a finals d'any, llavors a principis d'any, aproximadament durant 2-3 mesos, és en el que estem doncs, desenvolupant les instal·lacions, desenvolupant les diferents activitats interactives, i a partir del mes d'abril aproximadament ja passa a mans de producció. Que llavors producció agafa aquest projecte creatiu i aquests plànols i llavors doncs, que fan com realitat, desenvolupen tot aquest projecte. Mm-hmm. Llavors, som un equip bastant gran. Vull dir, pensa que som amb dues empreses podem estar parlant de més de 70 persones treballant en aquest projecte només amb la part prèvia. I després hi ha tota la part que, òbviament, treballa de manera excel·lent durant l'esdeveniment, doncs, fent que la gent doncs, passi una molt bona experiència in situ.
És curiós, perquè quanta gent passa? Perquè és tot un èxit. Com deia al principi, tornem una mica al principi, pràcticament per acabar, hi ha una tradició visitar les llums de Sant Pau. Quanta gent hi passa? Per exemple, la temporada passada, aquest any no ho sabem, però la temporada passada, quanta gent hi va passar pel recinte?
van passar 200.000 persones. O sigui, pensa que ja amb les tres edicions que portem, portem més de 620.000 espectadors. És una xifra molt espectacular. Aquest any, si tot va bé i creuarem els dits, arribarem als 800.000 i esperem l'any que ve arribar al 1 milió d'espectadors. I la veritat que ens posa molt contents dir aquestes xifres, principalment perquè ens dona també l'oportunitat de desenvolupar aquest tipus de projectes pel públic català. Tenim un públic turístic que ens ve i li encanta descobrir com que es fa a Catalunya aquest tipus de projectes, i estem encantats del públic que ens va veure.
Els turistes encara fliparan més, perquè clar, entre les llums i el recinte el tio, modernista,
al·lucinen.
S'han de quedar flipant amb això.
Total, i amb el tio no entenen res. Li pagueu amb un pal a un tronc? És com molt complicat d'explicar, però sí, li paguem amb un pal a un tio i ens caga regals.
Exacte, és aquell punt escatològic nadalent català el tenim. Entre el caganer i el cagatió anem bé.
Total.
Doncs Héctor Sánchez, director creatiu de Proactiv, una de les empreses responsables d'aquestes llums de Sant Pau d'enguany. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i bon Nadal.
Bon Nadal.